La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, les 12 i un minut, i avui estem a 12 de març. I clar, a tot el món el fiscalitzen, no? I en aquest cas han fiscalitzat a la parella d'Isabel Díaz Ayuso per presumpte frau fiscal de més de 350.000 euros amb factures falses. I ha sigut un informe de l'Agència Tributària que ha concluït que l'ha acusat va fer servir un entramat d'empreses pantalla per a rebaixar ficticiament els beneficis i estalviar-se impostos. Miren, Hisenda va iniciar les actuacions per examinar les declaracions que el nòvio de la presidenta autonòmica madrilenya havia presentat en el 2021 i el 2022, que eren els pitjors anys de la pandèmia en detectar moviments sospitosos de la societat. En el document de l'Agència Tributària que sustenta la denúncia de la Fiscalia atribueixen a Alberto González Amador dos delictes de frau fiscal en els impostos de societats, un de 155.000 euros del 2020 i l'altre de 195.000 en l'exercici següent. A més, se li imputa un tercer delicte de falsedat en document mercantil per haver presentat una quinzena de factures falses a través d'empreses externes a missa propòsit de rebaixar els beneficis extraordinaris de les societats de què és propietari. Amb aquest mètode es desgravava despeses que en realitat no s'havien efectuat, reduint els beneficis declarats al fisc, i va estalviar-se més de 350.000 euros d'impostos en els dos anys investigats. Només en aquests dos anys investigats. Després va el 2023, que ja dins de res, suposa que començaran també a investigar-lo. Se li ha fet preguntes a Isabel Díaz Ayuso sobre este tema i, clar, com sempre, el que ocorre en este cas, anem a posar-li les declaracions. Perdó, se m'està posant en marxa, però vull que senquen el que ella ha respost.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe, bueno, que primero Hacienda hace una acusación.
Miren, pues eso es lo que dijo la presidenta madrileña sobre este tema. I els líders dels socialistes madrilenys, el líder Juan Lobato, ha exigit a Díaz Ayuso que aclarisca aquest suposat frau denunciat per Fiscalia. I si és que no val la doble moral política, li diu, amb les barbaritats que hem escoltat aquests dies i avui veiem això. És a dir, com s'excusa, en aquest cas, la presidenta madrilenya. La ministra de Sanitat i portaveu de Més Madrid i l'Assemblea Regional, Mònica García, ha deixat en el seu compte de Twitter un enllaç amb la notícia sobre la denúncia de la Fiscalia i el comentari acabarien florant-se igual. És a dir, que al final ningú està lliure de culpa. També el delegat del govern central a Madrid, Francisco Martín, ha demanat explicacions urgents a la presidenta autonòmica. Pues ni més ni menys que ningú està lliure de res i les persones públiques al final tenen que ser molt transparents i molt honestes. Perquè, clar, sembla malament que acusin el teu nòvio perquè és el teu nòvio, però, clar, també va ser el mateix cas del de Mònica Oltra, que també el seu home pues, bueno, va estar acusat i també condemnat, i tot el món parlàvem del home de Mònica Oltra, pues, perquè no parlar de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. I l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha decretat dijous que ve, el dia 14 de març, és a dir, d'ací dos dies, la suspensió de les classes per la vespre en els col·legis situats al voltant de l'estadi de la Ceràmica. Motiu? Bé, pues que el partit que va jugar-se, que és un partit de UEFA, entre el Marsella i el Vila-real, de l'Europa League, està declarat d'alt risc. D'esta manera, se suspendran les classes per la vespre el dijous en els col·legis Fundació Flors, Virgen del Carmen i Sartou Carreres. Ha sigut el comunicat que ens ha fet arribar l'Ajuntament de Vila-real. I la decisió s'ha adoptat, sobretot, anant al fet de que l'horari d'aquest partit és entorn a les 7:15 i les especials mesures de seguretat que s'estan prenent per part del Vila-real Club de Futbol, així com dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i de la nostra policia local, en ser declarat partit d'alt risc i considerant que els tres centres educatius es troben al voltant de l'estadi. Això és el que ens ha dit l'alcalde. Perquè l'hora coincidís. La resolució es pren en compte, a més, en l'informe de la prefectura del cos de policia local de Vila-real, que adverteix de la coincidència de l'arribada dels aficionats del Marsella amb l'eixida dels escolars i el conseqüent tràfic que comporta. Benlloc assigna la resolució després de parlar prèviament amb els directors dels centres i també la inspecció educativa i la directora territorial d'Educació de Castelló. I en este cas, Inspecció de Treball ha denunciat tres artistes fallers durant la planta dels monuments de l'especial i primera que des del cap de setmana ocupen els carrers de Vila-real. Segons fonts del gremi, han confirmat les denúncies s'han cursat en personar-se alguns inspectors de treball a les falles quan els monuments començaven a prendre forma, amb la intenció de comprovar les condicions laborals dels operaris que estan treballant en aquest muntatge dels monuments. L'agrupació professional dels artistes demana a la Inspecció de Treball que acomodi i flexibilitzi les exigències d'una manera raonable ateses a les particularitats de les comissions o certes maneres de plantar el monument. I, clar, però la Inspecció de Treball té que treballar en lo que pel que ella està empleada i es va anar a fer inspeccions de treball. Bueno, pues els treballadors escrits a la Inspecció de Treball es presentaven almenys en tres falles d'especial de València, en l'Almirall Cardasso, la Jordana i el Pilar, aquests dilluns per a supervisar que es complia la normativa en matèria, per exemple, de seguretat laboral. En aquest cas, la normativa, el que ens deia Gual, que han vingut dos xics que s'han identificat com a inspecció de riscos laboral dient que volien comprovar que tenien posades les sabates i l'equip de seguretat. Bueno, diu, el que ens diuen és que són hores de treball i hores frenètiques en què els artistes combinen el treball de tot l'any. Però és que saben què passa? Que les inspeccions de treball estan per a tot i hores frenètiques se viuen en totes les empreses. I ahir també es tenen que complir la normativa i per això estan els inspectors de treball.
Estás a la 92.2 FM.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Va, on quedem.
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Festa, tradición, sentimiento, monuments, música, pólvora. Del 15 al 19 de març, viu com mai les falles de Borriana. Consulta la programació al web burriana.es. Burriana, essència del Mediterrani.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I en Borriana, el regidor de Cultura, Jesús Albiol, ha visitat de les noves troballes arqueològiques en els voltants del jaciment del Palau que han sorgit a la llum arran de les obres a l'empresa concessionària Facsa per la instal·lació de noves infraestructures hidràuliques en el municipi. El descobriment es tracta de dos murs de fonamentació, una de l'època romana i una altra superposat d'origen medieval islàmic. Aquestes restes es relacionen directament amb el jaciment del Palau, que es troba a escasses metres i documenta assentaments humans des del neolític fins a l'actualitat. Per aquest motiu, és un dels més importants de la localitat borrianenca, malgrat trobar-se enterrat de nou sota la CV18.
At a party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my dream?
I el Consell lamenta la proposta de l'Executiu Central de suprimir el concepte de família nombrosa i trasllada el seu suport a les famílies que reclamen mantindre este reconeixement. El secretari autonòmic de Família i Serveis Socials s'ha reunit amb representants de FANUCOVA. Ha advertit que la llei de les famílies del govern central no s'ha debatut amb les comunitats autònomes. Enfront d'això, el secretari autonòmic ha assegurat que una de les prioritats del Consell és abordar el suport a les famílies des de la transversalitat i amb actuacions que cobrisquen tots els àmbits i s'adapten a les necessitats reals de les famílies, especialment de les més de 80.000 famílies nombroses que hi ha en estos moments a la Comunitat Valenciana. I don't care when I'm with my baby, yeah. i components de, les intervencions d'armes i explosius de la comandància de la Guàrdia Civil de Castelló dins dels diferents operatius establits per a les festes de la Magdalena 2024 i amb l'objectiu del control d'articles i artifici pirotècnics en relació al seu emmagatzament, distribució, venda i ús, han intervingut 40.542 artificis pirotècnics i la tramitació de 12 denúncies tant a establiments no autoritzats per a la seva venda com a vendedors ambulants. La Guàrdia Civil ha realitzat les inspeccions en els diferents establiments i basars ubicats en Castelló Ciutat, així com la venda ambulant en distints punts del centre. A més, s'han portat a cap inspeccions diàries sobre els diferents espectacles de foc artificials i manifestacions festives, controlant un total de 2.445 quilos nets de material pirotècnic, pólvora, la qual ha sigut utilitzada en mascleta, castell de foc, correfocs i trabucades. La Guàrdia Civil recorda que, segons la normativa actual, per a la venda i subministre d'artificis pirotècnics catalogats, sols s'autoritza a aquelles persones físiques o jurídiques que compten amb un establiment autoritzat per subdelegació de govern. I la Guàrdia Civil de València ha assestat un nou colp a les organitzacions dedicades al tràfic de drogues que pretenien establir-se en la Comunitat Valenciana. Mesos enrere, la Guàrdia Civil va detindre un grup que operava a Requena i la passada setmana a una nova organització afincada en la Vall d'Uxó. La investigació va ser desenvolupada per l'equip de delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de València amb la col·laboració de la Guàrdia Civil de la Vall d'Uxó. L'organització se dedicava a la introducció i distribució de grans partides de droga amagant-les en immobles de la Vall d'Uxó per una posterior distribució. S'havien portat a cap numerosos registres domiciliaris en la Vall d'Uxó i s'han intervingut 5 vehicles i 2 armes de foc. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 5 persones de nacionalitat espanyola, 3 homes i 2 dones, 4 d'ells residien en esta localitat i un en era de Deltebre, en Tarragona. La incautació de 42 fardos de haxís que van donar un pes de 1.800 quilos i 3.000 euros en efectiu. Se'ls imputa un delicte de tràfic de drogues i pertenència a organització criminal. Els detinguts han sigut posats a disposició judicial, havent tots ells ingressat a presó. I l'Ajuntament d'Onda ha presentat l'esperada tercera edició del Festival Onda Flamenca, una celebració de la cultura i l'art flamenc que cautivarà la ciutat del 17 al 19 de maig del present any, amb una programació plena de talent de primer nivell. L'event serà gratuït i té la promesa de portar la passió i el ritme del flamenc als carrers d'Onda de la mà dels flamencs de primer nivell com Azúcar Moreno, Canelita o Los Chunguitos, entre altres. I Almassora tanca el pressupost del 2023 amb un romanent de tresoreria del 3,8 milions d'euros. El regidor d'Hisenda, José Claramonte, ha explicat que encara queda fixar el possible destí d'esta quantia en esta encara pendent, perquè està encara pendent l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, encara que ha avançat que les previsions en destinar 465.000 euros a inversions financeres sostenibles. El ple aprova una moció per unanimitat presentada per el Partit Popular per a reclamar al Govern Central i al Consell ajudes urgents i accions de suport a la Ser Amèrica davant la situació de crisi que viu el sector. I estan a casa els 11 alumnes del Col·legi Santa Maria de Vila-real que han participat en l'Expo Recerca Jove 2024, un certamen internacional per a joves investigadors que s'ha celebrat a Barcelona entre els dies 6 i 9 de març i que aquest any comptava en la seva 25 aniversari. Concretament, dels prop de 300 projectes presentats dels 25 països de tot el món, només n'han pogut concórrer 86 i els únics representants de la Comunitat Valenciana han estat 4 projectes del Centre Vila-realenc, tots ells dirigits pel professor Cisco Marco. I en Vila-real, la regidora d'Hisenda i portaveu de l'equip de govern, Sabina Escrig, ha lamentat el comunicat del Partit Popular en relació a la situació en l'escola infantil municipal El Sonet. Ella diu que si estem en la situació econòmica que estem és per la ruïna que ens va deixar el Partit Popular en la legislatura del 2007 al 2011. També diu que pareix mentira que estan ahí Héctor Folgado no sàpiga el PP que va fer en eixa legislatura. També acusa, per una altra banda, que el comunicat del Partit Popular ens sona excusa de mal pagador. Què vol dir això? Que estan buscant excusa per a que el dijous no votar a favor d'aquesta urgència, i si ells no voten, no volen votar a favor d'aquesta urgència, que és pagar 8 factures als professors del Solet, quedarà damunt de la seva responsabilitat, i són 8 factures, són totes iguals i ja sabem perfectament com són i per què en altres ocasions ja ho han fet. En la Junta de Portaveus ens explica, Sabina Escrig, l'alcalde, els va explicar perfectament que en les factures del Solet l'interventor havia trobat uns errors i s'havia de tornar a fer, tornar les altres, retirar-les i tornar-les a presentar. 8 factures de setembre a desembre que les van presentar el dimecres passat. El divendres es van signar i avui s'està elaborant l'expedient per aportar-los al dijous al ple. I a Vila-real, l'alcalde José Benlloc ha decretat dijous que ve, el 14 de març, la suspensió de les classes a la vesprada en els col·legis situats en els voltants de l'estadi de la Ceràmica a motiu del partit que enfrontarà el Vila-real Club de Futbol contra l'Olímpic de Marsella. Declarat del risc d'aquesta manera, se suspenen les classes de la vesprada del dijous en els col·legis Fundació Flors, Verge del Carme i Sartou Carreres. La decisió s'ha adoptat atesa les especials mesures de seguretat que s'estan prenent per el partit i tenint en compte que, a més, l'informe de la policia local de Vila-real, que adverteix de la coincidència de l'arribada dels aficionats de Marsella amb l'eixida dels escolars i el conseqüent trànsit que comporta. Benlloc ha signat la resolució després de parlar prèviament amb els directors dels centres, la inspecció educativa i la directora territorial d'Educació de Castelló.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos, con amplio tallaje desde la talla 34 a la 48 para hombre y mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en la calle Maradeu de Gràcia 3 frente a la plaza Vallarrí. Canem, tu tienda de moda en Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Quieres ahorrar en la factura eléctrica de tu negocio? Puedes obtener los conocimientos necesarios y las claves para mejorar la eficiencia energética de tu empresa. Asiste el 21 de marzo a la jornada gratuita Claves para entender y ahorrar en la factura eléctrica en la PYME, organizada por Cámara de Comercio y financiada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, IVACE, en el Vivero de Empresas 2 de Vila-real. ¡Inscríbete ya!
Yo me hibridizo, tú te hibridizas, él se hibridiza.
¿Pero qué dices, Daniel?
Pues que resulta que toda la gama de turismos de Peugeot se ha vuelto híbrida.
¿En serio?
Sí, así es. Así que yo me voy a Leonauto. Mi nuevo híbrido me espera. Y tú, corre, hibridízate.
Leonauto. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón, y Avenida Francia 60, de Vila-real. ¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa. Además, llévate una Smart TV gratis al contratar.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Acércate a tu tienda Orange Carrefour Villarreal. Orange.
Miren, i ara sí, tinc en l'estudi de Ràdio Villarreal a Juan Luis Sánchez, ell és professor tutor de la UNED, de filosofia també, i coordinador de les conferències blanques. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, i moltes gràcies per la invitació.
I l'acompanya, en este cas, Esther Alcaraz. Molt bon dia, Esther.
Buenos días.
Ella és alumna de filosofia, però vostè, la seva professió és professora infantil i
pedagoga.
Psicopedagoga, perdón.
Sí. Bueno, de hecho, actualmente lo que estoy ejerciendo es, soy orientadora educativa, lo que antes se llamaba la psicopedagoga del instituto, y es lo que estoy ejerciendo actualmente.
Y ella será la conductora de la próxima conferencia blanca que tendremos en la UNED. ¿De qué va esta conferencia, Juanlu?
Pues nosaltres, com sempre, quan arriba el mes de març, intentem que les conferències, bueno, una de les raons per què vaig dir les conferències era per tractar de temes d'actualitat. El mes de març no podem oblidar que és el mes de la dona, no? El 8M, que és el Dia Internacional de les Dones, i pues, tots els anys nosaltres hem fet una conferència que siga al voltant d'aquest dia. I en guany pues, no serà menys. I tenim pues, la sort de comptar en dels referents del feminisme en Espanya, com és la catedràtica emèrita doña Amèlia Valcárcel.
El títol de la conferència és la civilització feminista. Esther, tu seràs la conductora de l'acte.
Sí.
Suposa que ja tindràs una estructura dins del cap de com vas a conduir este acte, què esperes d'este acte, com vas a presentar-lo.
Sí, primero de todo presentaré a la ponente, ya que es un honor tener a Amèlia Valcárcel en esta ponencia, porque una de las cosas que nos sucede en cuanto al feminismo es que para entender la realidad necesitamos entender el pasado, de dónde venimos, la historia, y Amèlia Valcárcel tiene una cantidad de libros, de estudios y demás que nos da toda esa información. Entonces, primero de todo será presentarla a ella, después explicar por qué es importante que en una institución pública como es la universidad, como es la UNED de Villarreal, se esté hablando de feminismo. ¿No? Ahí un poquito sí que hablaré de mi experiencia como psicopedagoga en institutos, ¿no? De qué sucede cuando se toca el tema del feminismo, ¿no? Tanto en los chicos como en las chicas, cómo reaccionan, etcétera. Y de ahí, bueno, pues nombraré a una filósofa que me parece muy importante, y de ahí pues le daré paso a Amèlia, que nos dará muchísima información y nos encantarà.
Serà el jueves, el dijous, que este mateix dijous, el dia 14, sí. No? Sí. A les 7 de la vespre. I, clar, jo no puc passar sense antes preguntar-li a Esther què passa quan se parla del feminisme en una classe.
Pues mira, és molt curioso perquè les alumnes, claro, sobre todo, ya te digo, cuando vienen pues de una edad más temprana y demás, todavía no tienen desarrollado el pensamiento crítico, ¿no? Que es normal que evolutivamente poco a poco lo irán desarrollando. Claro, cuando se encuentran que tenemos que hacer el Día de la Mujer porque ellas, por tener este sexo, ya van a estar clasificadas en una categoría que van a ser discriminadas sí o sí, claro, al principio no les gusta. Y se me revelan y me dicen que no, que a ellas no les va a pasar lo mismo que a la víctima de la manada o la víctima de Dani Alves. A ellas no les va a pasar eso porque van a morder aquí, van a pegar aquí y no. Claro, o sea, no es agradable la realidad. Y aparte que no les entra en la cabeza, por decirlo de una manera, que hay un sexo superior al otro. Cuando ellas han compartido con los dos sexos toda su escolaridad, incluso a lo mejor en una clase casualidad ellas sacan más notas que otras, que ellos, perdón. Entonces, claro, que yo les diga que a lo mejor ellas van a cobrar menos que ellos, claro, les explota la cabeza. Entonces, claro, se rebelan y entienden el feminismo como un padre protector que no necesitan, que eso no puede ser y demás. Y luego es muy curioso porque ellos también tienen una reacción muy, muy efervescente. Porque claro, ellos también poco a poco van desarrollando su identidad, en este caso pues como hombre, ¿no? Porque son varones y demás, y bueno, van desarrollando su identidad. Entonces claro, cuando a lo mejor decimos frases como un hombre ha violado a una niña, ellos hacen una analogía y dicen, ostras, que gente de mi misma identidad está haciendo estas maldades. Entonces claro, también rechazan, en un primer momento lo rechazan. Y bueno, me dan argumentos como que seguro que la niña sí que quería, que a lo mejor la niña está mintiendo, o que a lo mejor son personas con enfermedades mentales, porque eso no puede ser que por ser hombres, por ser enfermedades mentales y demás. Entonces, claro, cuando yo les explico que no han salido de un centro psiquiátrico, que puede ser su tío, su vecino, su conocido, su compañero quien ejerce violencia sobre la mujer, claro, no es cómodo también aceptar eso. Entonces, bueno, poco a poco van aceptando realmente pues el mundo que les va a tocar vivir. Y entonces ya poco a poco van aceptando, ¿no?, herramientas y, como es el feminismo. Entonces, lo más curioso, claro, ahí nosotros nos planteamos, ¿no?, en el claustro, ¿es útil realmente hacer este tipo de charlas? ¿Las entienden o no las entienden? Porque, ¿cómo tenemos todo este tipo de reacciones, no? Y la respuesta siempre la encontramos cuando en cursos posteriores, o incluso en el mismo curso, ¿no?, a lo mejor se me acercan y me dicen, ay, Esther, pues desde que diste esa charla me estoy fijando y cuando vuelvo por las noches a casa lo que pasa no es normal. No debería de pasar esto, no debería, claro, de tener miedo. Porque yo hablo con mi hermano y a él no le pasa, ¿no? O incluso casos mucho más graves y me dicen, pues mira, Esther, desde que diste la charla, tal compañera ha confesado lo que le está pasando con su padrastro o lo que le estaba pasando con su pareja, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de lo importante que es hablar de feminismo en instituciones públicas como la universidad o como son las escuelas públicas, ¿no?, privadas también, por supuestísimo, todo lo que sea educativo, por supuestísimo, ¿no?, en ayuntamientos, etcétera, etcétera, para visibilizar que ojalá pasara lo que le gustaría a mis alumnas y alumnos, que no hiciera falta el feminismo porque realmente no existiera esta desigualdad. Pero como la realidad es la que es, pues desgraciadamente necesitamos una herramienta como es el feminismo para cambiar la sociedad, ¿no?
¿De qué edad estamos hablando?
De instituto sobre todo, es donde más hacemos estas charlas. En primaria sí que es verdad que lo reciben de otra manera, en primaria tienen otro tipo de pensamiento, ya te digo, pues evolutivo, correspondiente a su edad y demás, el día de la paz, el día pues de las mujeres, no lo entienden, o sea, no lo entienden en el sentido de que les explota más la cabeza que a los adolescentes, ¿no? Tienen una bondad aún más infantil, ¿no? Entonces, pues, se trabaja de otra manera. Este tipo de charlas, ya te digo, ya hablando de casos de, pues mira, pues es que resulta que 5 muchachos en una fiesta en San Fermín violaron a una menor, bueno, 18 años, a una joven y demás. ¿Qué opináis? Esto pasa, ¿no? Ya se tocan ya realmente estos casos reales que desgraciadamente pueden estar pasando también a nuestros adolescentes.
Escuchándote, yo, por ejemplo, tengo una hija de 15 años, lo primero que pienso es, fíjate que yo debería acudir con mi hija, porque es cierto que lo que estás diciendo de que no, pero yo, pero si son iguales,
claro,
esto el concepto no lo tiene muy claro, y creía que solo, bueno, yo pensaba en este caso porque lo vivo en primera persona, sí. Bueno, claro, yo la he criado pues que son todos iguales, ellos tienen a mí una amiga y un amigo, y parece que el concepto de la sociedad estaba cambiando, pero el día a día nos da a entender de que si no se sigue haciendo,
exacto,
hincapié, los problemas seguirán pasando. Porque claro, Juanlu, cuando parlem de que estas conferencias se tienen que hacer any darrere any,
pues es que ho estava explicant molt bé, Esther. Se té que fer perquè a dia d'avui, i tu també ho estaves dient, ens donem compte de que la realitat no és la que ens agradaria que fora, sinó que és la que és. Entonces nosaltres n'hi ha una responsabilitat que tenim des dels espais acadèmics i la universitat, no és un d'ells, de que tenim que fer aquesta conferència denúncia, ¿vale?, en aquest concepte de denúncia, entre comillat, no?, en tant que des d'ahir podem donar una visibilitat de algo que moltes vegades queda soterrat perquè la societat d'avui en dia pues, és una societat amb moltíssima informació, no en coneixement, eh? Una cosa en la informació, estem sobresaturats d'informació, però no de coneixement. El coneixement necessita d'aquest moment de tranquil·litat, com ella, com deia Esther, de poder reflexionar, de que algú t'acompanyi en aquesta reflexió, de que t'ajude. Abans, fora de micròfonos, estàvem parlant de què era la filosofia.
De què és la filosofia?
Pues justament la filosofia tracta d'això, de donar-te ferramentes que t'ajuden a que aquesta reflexió tinga una, un major àmbit, no? de poder aterrar aquestes idees o lo que tu, o lo que tu també tens i veus, no? I se puga plasmar perquè tindre també una capacitat crítica i sobretot una autonomia del teu propi pensament, que pugues construir un pensament propi, no? I això passa per estar en, de tindre tranquil·litat. Avui en dia no mos acompanya la tranquil·litat, vivim en una societat molt, molt accelerada i per bueno, una hiperactivitat enorme, no? En moltíssimes coses, tenim moltíssimes aplicacions al moment, a la vegada mirant un vídeo, escoltant una música, escrivint en un chat. Clar, això moltes vegades no és favorable a l'hora de poder mirar més enllà del nostre melic. I ahí és on apareix aquesta necessitat de fer aquestes xerrades, Esther, a qui li dono l'enhorabona també per aquesta iniciativa i que ella bandere, i des de la universitat, per això tenim que fer-lo, perquè una de les... mira que han fet conferències, però la que mai han tingut que llevar són dos. El dia 27 de N, de novembre, que és el Dia Internacional contra la Violència contra les Mujeres, i el dia 8 de M. I les conferències, des del primer dia que vam començar, en 2011, s'han mantingut. Entonces, pues, en estos 13 anys d'evolució de les conferències blanques han canviat models econòmics, han canviat governs, han canviat tipus de, inclús de, ara mateix està tot el de la intel·ligència artificial, el ChatGPT, que això, bueno, usas millor que mai. Podem parlar de moltes coses perquè van evolucionant. Ara, això no.
Clar, perquè jo reflexionava quan estàveu parlant i a on es comença aquesta diferència entre el sexe femení i el sexe masculí. És a dir, si de ben menuts es explota el cap, com bé dir Esther, en l'adolescència, no, nosaltres no seríem incapaços de fer. Clar, hi ha un moment en el que el sexe masculí es dona compte de la fortalesa, o sigui, dels poders físics, i ell és conscient i pot utilitzar-los de males maneres i pot arribar inclús a buscar-se una justificació, que és el perill, no?
De fet, jo crec que l'últim llibre d'Amelia Barcalcer, jo crec que ha donat la clau, perquè ella titula La civilització feminista. A veure, parlar de civilització ja no és parlar d'una ideologia, ja no és fer una denúncia de les desigualtats, estem parlant de crear tota una estructura social al voltant de lo que és el feminisme, que és la igualtat entre dones i homes. Això és un salt qualitatiu a nivell de tant antropològic com sociològic com filosòfic i polític, per supost, d'una gran envergadura. I ella ho justifica molt bé en este llibre, de la necessitat, no, de que el feminisme ha creat una civilització i que al voltant d'aquesta civilització és com se podrà arribar a aquesta igualtat, no? A veure, estic fent una pincellada molt, molt a grosso modo, però perquè la gent entenga de que no és un títol qualsevol, sinó és una declaració d'intenciones. I jo crec que per ahí és per on podem anar. Perquè quan tu crees una civilització, hi ha un xoc de civilitzacions. De fet, Huntington té un llibre que és El xoc de civilitzacions. Mos ve molt bé pel conflicte que està passant ara en aquest moment entre Israel i Palestina. Sí. Huntington ja parlava en els anys 80, bueno, 90, més o menys, d'aquest xoc de civilitzacions entre àrabes i no àrabes, ¿vale? Otras civilizaciones, cristianos, en fin. Bueno, pues aquí ni ha, en el fondo, en esta guerra, ni ha un choque de dos civilizaciones que no ni ha manera de que puguen, ¿vale? Pero dentro del conflicte arriba un moment, y en la historia aixina mos diu, de que ni ha una civilización que s'imposa sobre l'altra, ¿vale? L'aspiració és una aspiració, jo crec que aniria molt bé a l'hora de poder topetar aquesta societat igualitària, ¿vale? Que seria esta pretensió que té doña Amelia Barcarce, que siga una civilització feminista, no perquè la dona siga més que l'home, no, És que este és el gran... i moltes vegades la gran confusió i que està inclús provocada. El feminisme no va en contra del masclisme. No és aixina. No, o és el contrari del masclisme. Sinó...
Entonces tenim que pensar en les paraules, és a dir... Feminisme, la gent s'eslaia ràpidament i diuen, inclús diuen allò de les feminazis i de més, perquè automàticament ho rechacen. I el masclisme també està entès per part de moltíssima... Jo mateixa, jo sent el masclisme i a mi ja és que m'esmussa, no? En quin punt, és dir, en quin punt estem? En el punt de que, és a dir, un baron i una hembra tenen coses en comú a fer i cada un té que posar lo millor d'ell mateixa. Però, clar, com dius tu ara que, per exemple, no? Anem a feminitzar la política? Per exemple.
Bueno, jo considero que és una qüestió d'equitat. ¿No? Para crear equidad, pues a lo mejor una persona que tiene una discapacidad física y le ha costado más acceder a la universidad que a mí demás, pues a lo mejor en las oposiciones, por ejemplo, pues se les da, ¿no? Pues una ayuda, en el sentido de tener unas plazas reservadas, etcétera, ¿no? Para crear equidad, porque se entiende que hay una discriminación ya sobre esas personas. Entonces, sobre el tema mujer-hombre, sucede lo mismo. Hay que rebajar ciertos, no diría poderes, diría, bueno, cuestiones superiores, sí que ahora te doy un ejemplo para que quede más claro, para poder realmente, ¿no? El tema de la paridad, el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder realmente conseguir esa equidad. Y entonces ya, pues lo podremos llamar como sea, ¿no? El tema del feminismo tiene su origen, ¿no? La palabra. Es decir, no significa fémina, no significa mujer, no significa hembra y demás, ¿no? Tiene su origen. Y a la vez me parece muy llamativo, ¿no? El que la propia palabra feminismo ya, si te llama la atención y te molesta, uy, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué no te...? O sea, porque a lo mejor yo como mujer decimos nosotros, ellos, los alumnos y demás, y yo en ningún momento en clase, por ejemplo, de hecho en clase de filosofía son todos hombres menos yo. Bueno, pues yo entiendo perfectamente que a lo mejor el profesor pues quiere hablar en masculino y demás. A mí me pasa, por ejemplo, lo contrario en la carrera de magisterio infantil. Éramos 198 mujeres y dos chicos. Y me acuerdo perfectamente que los profesores empezaban a hablar en femenino y de repente los veían ahí por ahí en el fondo y decían, ay, perdona, que hay un hombre. Y empezaban a hablar en masculino. Sí. Que dices, bueno, estas personas no tienen por qué sentirse incómodas. De hecho, pasaba así, mis compañeros se sentían incómodos, ¿eh? Porque decían, pues vosotras, alumnas, cuando vayáis a tal sitio, lo que sea, ¿no? Ellos no se sentían incómodos. Pero, ¿sabes? Ya como que hay este tipo de reacciones en cuanto... Porque al final el machismo lo que dice es eso, ¿no? Que lo relacionado con la mujer está mal, lo relacionado con el hombre está bien. Entonces, que a ti te digan, pues tu compañera, cuando eres un compañero, ala, es un insulto porque te han dicho algo que es despectivo, porque todo lo de la mujer es despectivo, ¿no? Que al final un poquito... Todo al final acaba siendo machismo. El tema de la homofobia, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Un hombre que se parece algo a una mujer está mal. Un hombre tiene que ser un hombre, ¿no? O una mujer que se parece un poco a un hombre está mal. Una mujer pues, tiene que asumir pues, su discriminación, que claro, tiene que ser como una mujer.
La cultura ha generado una serie de estereotipos y que eso es, Susana, que es lo que está esperando, aún está en qué momento, ¿no? Bueno, pues el momento es en el momento en el que el hombre, per ser hombre, tiene una serie de privilegios front a la dona, porque es dona. És a dir, i això està quantificat hasta econòmicament. És a dir, la bretxa salarial que estàvem parlant, això és una realitat objetiva. I per què? Si una persona... Dime, si
sí, però en este cas, Juanlu, mira, ara arribem al punt en el que el feminisme va guanyant terreno, ojo, va apropant-se, ojo, No... I ara després posen d'exemple, per exemple, a les dones... que, bueno, que hem tingut que demostrar, jo m'incluïsc entre ella perquè jo sempre, bueno, en aquest cas jo dirigisc, no?
Que és la directora del programa.
Entonces, clar, diuen, no, però és que la que val brilla, que no és dir, no estan discriminades, però clar, és que la dona que d'alguna manera arriba a puestos de direcció i que pren decisions... se troba en la seva vida una sèrie de circumstàncies com, per exemple, algo tan simple com ser mare.
Sí.
I que en aquest moment tu tens que emplear el teu temps i les teues capacitats per cridar el teu nadó, que és lo normal. És a dir, per què no se té o no està reflectit en la societat i esos parèntesis que l'home no patís, per exemple.
De hecho, una de las cosas que se está intentando a través de las políticas feministas, llamémoslas políticas igualitarias, si a lo mejor molesta para feminista, equitativas, lo que sea, además, es justamente que el hombre tenga los mismos parones que las mujeres. Es decir, si, efectivamente es lo que dices tú, ¿no? Porque si vienes a trabajar, vas a ser mala madre. Si no vienes a trabajar, qué mala profesional tenemos que haber cogido a un hombre, ¿no? Entonces al final dices, ostras, ¿qué hago, no? O sea, es imposible acertar en todo. Entonces, al final, lo que se consigue, o sea, lo que se está intentando es que los hombres también paren, ¿no?
Claro.
Si esta criatura es de los dos,
claro,
tanto la mujer como el hombre van a tener las 16 semanas, ahora a lo mejor van a ampliar a 20 semanas y demás de parón, ¿no? Ya que, una, para no luego verse discriminada, esto es lo que estoy diciendo de la equidad, ¿no? Pues a lo mejor quitar de un lado, poner del otro, para que entonces realmente cuando exista esa equidad, realmente ya no va a haber diferencias y ya realmente te va a dar exactamente igual que genitales tenga yo, ¿no? En cuanto a puestos de trabajo. Entonces ya realmente cuando consigamos que todo este tipo esté equitativo, te va a dar igual contratar a un hombre o una mujer, porque el día que tenga hijos se va a ir, o el día que tenga que
pero
sé,
bueno, la gente puso el grito en el cielo, ¿eh? Porque esto de que ¿y por qué hay que tener permiso de paternidad? Bueno, pues porque los dos tienen que ser conscientes de que han decidido traer un hijo al mundo. Es decir, pero,
además, el tema educativo, los dos se tienen que implicar igualmente. Me creo perfectamente que hay hombres que también digan, ostras, a mí también me gustaría estar en casa con mi hijo recién nacido, vivir todo esto y demás, ¿no? Es decir, ya no es solamente para poder empoderar un poquito a la mujer y que no se va a discriminar. Yo me creo que también los hombres quieran vivir esa parte, llamémosla más femenina o más maternal, ¿no? Que a lo mejor no se considera tan paternal, tan maternal, ¿no? De la educación.
Claro. Fíjate que sí. Cuando has dicho, bueno, soy más madre, cuando... No, me ha venido a la canción, a la cabeza la canción de Zorra, la que va a Eurovisión, que yo no sé por qué la critican tanto, porque al final lo he vivido en primera persona, es decir,
exacto,
si volvía tarde, si volvías de día, eras más zorra todavía, es decir, es que es tal. Y yo digo, si ahora de golpe cogiéramos a niños de 3 años y los apartáramos de la sociedad, volveríamos a tener la misma sociedad. Es decir, ¿ellos lo harían así también?
Bueno, si te me permites que me meta aquí una miquita de filosofía, yo introduciría a Rousseau. Rousseau hablaba de que el hombre, el ser, mira, el hombre, ¿vale? És una de les mancances que hi ha en la filosofia, que és molt masclista, molt masclista. I tenen que lluitar molt els professors per fer un...
El ser humà.
El ser humà.
El ser humà.
Ella sap molt bé, Esther, que intente, i me costa, perquè tinc que fer...
Una... Ojo,
Sí. És que, clar, jo he estudiat en un llenguatge molt masclista que ni me planteava en aquell moment, gràcies a que la filosofia m'ha fet també reflexionar, m'ha donat compte, no? Però, bueno, Rousseau deia que el ser humà era bo per naturalea, ¿vale? Ell té un ensaio que és El buen salvaje, donde parla de que nosaltres tenim bons sentiments. Quan naixem, n'hi ha molts sentiments. És quan ens introduïm en la societat, quan ens comencem a veure aquestes diferències que ja estan incluïdes, i quan es comença l'egoisme, i diu el ser humà se corrompe, no? Entonces, claro, ell parla en el seu contracte social d'intentar que les polítiques que se facin siguin buscant que la societat vagi a ese punt d'inici d'aquesta bondat, ¿vale? Perquè els sentiments bondadosos estan dintre de la... A no ser que n'hi hagi una patologia, ¿vale? De fet, nosaltres el primer tema que ven en ètica és la gènesis de la moral, i veiem que no podem ser amorales, podemos inmorales, pero no amorales. Bueno, entonces, yo creo que lo que tú dices que sería un maravilloso, creo que no hemos dicho bien, porque te tancarían a tú, a mí y a todos, ¿no? Si agarren a tres chiques y es duguerín y se apartaren. Pero yo creo que sería una sociedad muy equitativa, porque yo, Tim Besons, bueno, tenía Besons en casa, y bueno, una persona que son mellizos, Jaume y Aitana, y entre ells, les diferències van a mirar el que vas a dir, però vam començar a veure que n'hi havia diferències quan van entrar dintre del sistema educatiu. Hasta ese moment si Aitana volia una nina, Jaume volia una nina, i si Jaume volia un baló, Aitana volia un baló, però en ese pum estaven, eh? És a dir, i no diferenciaven el rosa del blau, perquè han intentat, tant Paula com jo, de que ells, a veure què fem, no? Sense
clar
tratar, no? I sempre te costa. Entonces, jo crec que seria un experiment molt de poder donar-nos compte de que la desigualtat no és pròpia de la gènesis de l'home.
Ara hi ha una sèrie en Netflix que és Machos Alfa, que es fa fer riure a tot el món. Tenim que deconstruir-nos, no? Pero yo creo que les dones también.
Sí, de hecho, para mí es un ejemplo, a lo mejor un poquito fuerte, pero me gusta mucho, aparte yo siempre se lo cuento en clase a todos los alumnos, ¿no? Que, bueno, una escritora comentaba en su libro que ella pues sufrió una agresión sexual, iba por la calle y demás, y comenzó, pues un hombre pues empezó a violarla y demás. Y su único pensamiento fue, ojalá no encuentre la navaja que llevo en el bolsillo y me agreda con ella. Entonces, claro, cuando llegó a casa pensó, ¿y por qué no usé la navaja contra el hombre? Y entonces se dio cuenta como que había algo dentro de ella que no era propio de ella, sino que era educativo, que la habían criado así, que las mujeres no podemos agredir al hombre. Las mujeres sentimos que estamos por debajo del hombre y en esa situación pues tú te dejas, qué sé yo, no sé. Claro, hemos visto tantas violaciones en tantas películas, hemos escuchado tantas barbaridades en televisión que en ningún momento pensé usar esa navaja contra él para defenderme, ¿no? Y dices, ostras, me parece súper llamativo y me parece que eso está dentro de todas las mujeres. Entonces, justamente, pues ese punto educativo, ese punto de desconstruir, ¿no? De decir a toda mujer, todo hombre, todo niño, a ti no te puede pegar nadie, no te puede hacer nada nadie, tú tienes que defenderte siempre. Pero sí que es verdad que, claro, yo he visto en casa, he visto en películas, he visto tal, entonces sin querer todo eso se les queda. Claro, somos esponjas, todo esto, somos mamíferos.
Algo,
claro,
que también me preocupa mucho es el consumir el sexo, lo a la mano que lo tienen. Y ojo, cómo se representa, ¿eh?
Sí, de hecho, eso me lo comentan también muchos alumnos que tienen incluso problemas de erección, incluso, o que tienen problemas de interrelacionarse, de tener pareja y demás, porque no saben hacerlo de otra manera. Claro, es que les ha educado el sexo, no saben hacerlo de otra manera, perdón, el porno, no saben hacerlo de otra manera. Y tienen que desaprenderlo, aprendiendo en edades súper jóvenes, para realmente decir, bueno, tú te tienes que dar tu tiempo, tienes que conocer a otra persona, tus gustos, etcétera, etcétera. Cosas que son súper normales para nosotros, pero claro, es que les ha educado la televisión, las películas, ya te digo, que todos consumimos un montón de películas y no nos damos cuenta de que el cerebro no interpreta que eso es ficción. El cerebro piensa que vas por la calle y que estás viendo eso y que te están enseñando eso. El cerebro no diferencia, ¿no? Sí que es verdad que hay un punto, pero realmente eso, todo eso lo acoge. La memoria, el aprendizaje, todo eso lo acoge. Entonces, claro, tenemos alumnado con problemas de relaciones sexuales. Ellas, de dejarse hacer cosas que no desean, y ellos de hacer cosas que pensaban que era la única
que
manera
era normal.
De... Sí. Entonces, bueno, pues también es una de las cosas que trabajamos mucho en los institutos, claro, tema educativo sexual. Lo que pasa es que también tenemos un montón de problemas, vuelvo a decirlo, con familias que no quieren que les eduquemos. Entonces, también hacemos charlas con la familia y decirle, bueno, es que en casa no lo hacéis por pudor, que yo lo entiendo, que lo puedo entender. Si no lo hacemos en las escuelas, es que lo va a hacer la sociedad. Porque ya las sociedades no son como eran cuando los padres de estos alumnos, ¿no? La sociedad es la que es. Y tus hijos están aprendiendo desde los 9 años que han visto un vídeo en el móvil de no sé qué amiguito, de una chica con los pechos al aire, ta, 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 ta. Entonces, o le vas preparando, le vas previniendo, que vayas separando, que aún así todo nos cala. Pero bueno, que vayas separando, que cuando tenga su pareja, entienda qué le viene del porno y qué le viene realmente del deseo, etcétera, etcétera, ¿no? O nos estamos convirtiendo, o van a tener muchísimos problemas, ya te digo, incluso de disfunción eréctil, de pues eso, de alumnas que me vienen y me dicen, es que creo que me ha violado, es que no estoy segura si me ha violado o no. Entonces, bueno, pues también es muy importante educar.
Con respecto a esto, también hay algo que nos preocupa y mol, y es el fet de que quan se denuncia alguna agressió sexual, que se pose en dubte. Ojo, perquè si ho admitís la justícia, però la societat diu... Cal dir, Alves, por ejemplo, esto fue, vamos, porque claro, ella accedió a entrar por lo visto, es decir, ya, pero bueno, yo puedo entrar a un restaurante porque, bueno, no sé si menjaré o no menjaré y decidir si menje o no menje, o qué, que tengo que menjar porque me obligan, digo yo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es una cuestión de que siempre el hombre ha tenido ese poder, ¿no?, sobre la mujer. Incluso hacemos chistes, ¿no?, de ay, uno te ha dejado la mujer y estás de mal humor, jaja. Siempre hacemos un montón de chistes y un montón de comentarios de mal gusto, ¿no?, y tenemos actitudes, ¿no?, muy 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 sexistas, sexualizando a la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ostras, quitarle ese poder al hombre de tener de repente sexo cuando desea, sexo cuando, hombre, estamos casados, dejar de poder tener sexo, ¿no? Y ir más allá e ir a, ya no tengo el consentimiento, al placer, en plan, oye, te está gustando todo el rato, quieres que cambiemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ver a un igual a tu pareja sexual, eso es también otro aprendizaje, que es lo que estamos reivindicando y por eso estamos haciendo tanto ruido. Entiendo que para apretar hacia arriba, para luego poder equipararnos, claro que sí, pero...
Una joven con 15 años con minifalda y las mismas mujeres que están viéndola pasar dicen, esta chiqueta no tendría que ganar a Isina. Y en esa misma conversación, una otra persona que ya sentaba a dir, bueno, y si ahora pasara un chico en la camisa, sense camisa, ¿qué? Que también hem de pensar que no te ganará Isina.
Es que yo creo que, Susana, que la cultura, escapar de la cultura, y yo por eso hablaba de que la pretensión que té Amelia Barcarce en estos moments, a part que siga ella, que és una de les veus més autoritzades en estos moments, sense dubte, no, ningú pot qüestionar això, hi ha gent que l'agrada més, gent que l'agrada més, però una de les veus més autoritzades que parla de civilització, me pareix que és el camí, no? Perquè la cultura està molt condicionada per estereotipos com parlaven. Entonces, el estereotipo de que la xiqueta... perquè quina és la finalitat de una dona quan naix? Pues, normalment, pues, que se case, que tinga família, que siga un bon home, i que tingui una sèrie. No podem escapar, per això, quan s'associa el masclisme o el patriarcat, en este cas, al capitalisme, n'hi ha una relació directa, perquè el capitalisme ha generat un tipus de model de família. Encara que estem parlant, no, però ara els models de família han canviat, no són famílies nuclears, són... sí, però l'estereotipo dona igual que siga que no siga de primer, que siga en una segona parella, que s'han juntat, no, dona igual, però l'estereotipo que tu introduïsses són mensajes que estan molt marcats, perquè com deia molt bé Esther, no només està l'educació de casa, és que la televisió, és que per exemple, clar, a dia d'avui estem digitalitzats completament, el mòbil és una ferramenta que qui la deixa, no? I ahí t'estan introduint Instagram, Facebook, bueno, Facebook ja no te vull parlar, però entonces, claro, poder trencar en això o és en un missatge que són, jo crec que el que volies dir antes, Esther, serien polítiques de discriminació positiva, és a dir, ¿por qué? Porque partimos de un punto de inferioridad, és a dir, el hombre por ser hombre, és a dir, ja tenemos una serie de derechos, entonces crec que les polítiques, tot el que siguen polítiques de discriminació positiva cap a les dones, sempre aniran cap a ese camí i ser objectiu d'una societat igualitària. No mos oblidem que a mi me van fer un dia una pregunta. Dice, Juan Lu, ¿qué día te pusiste? Eso es muy de estic en una escola d'igualtat de la ESI de Vila-real. Y entonces me preguntan, ¿qué día te pusiste las gafas de color violeta, no? Per este color tan identificativo. Sí. Digo, pues el día que fui papá. Ahí me vas a donar compte que no volia que la meua filla no tinguera les mateixes oportunitats que el meu fill. Perquè jo l'estime igual que a d'ell. Ahí me vas a donar compte. I veia que n'hi havia un gran perill, perquè era el que jo havia sofrit, perquè jo, la meva germana, no ha pogut tindre les mateixes oportunitats que jo.
També n'hi ha homes que es veuen obligats i abocats a seguir ese rol de machito, eh?
De hecho, yo ahora mismo estoy embarazada, independientemente del sexo que sea, es que el feminismo le va a venir bien. O sea, el feminismo le va a proteger de, efectivamente, ya te digo, las conductas que me comentaban un montón de alumnos, es decir, es que si no es dándole un cachete, o si no es haciendo tal, ¿qué hago? ¿No? Es decir, entonces también, ¿no? El decir, pero tú qué deseas, tú deseas hacer eso, ¿no? Entonces, el quitarle también ese rol de machito, ¿no? Ese rol que le dice el machismo que deben de tener los hombres para con las mujeres o para consigo mismos o para con sus iguales, etcétera, etcétera, también los van a hacer más libres, ¿no? Y ya no te hablo del feminismo, que además hay una corriente del feminismo que se llama antiespecista, que también nos hace observar cómo nos relacionamos con las hembras de las de distintas especies, ¿no? Si también por ser hembras, por temas reproductivos y de demás, qué tipo de agresiones hacemos y demás. Sí, es decir, el feminismo lo que nos hace a todos es más libres. Y más librepensadores y más críticos. Y, ostras, no te diría más buenas personas, pero yo creo que también, es decir, o sea, más respetuoso con el otro, contigo mismo, con lo que sientes.
Cuando hablábamos de ¿en qué filósofo, qué filósofa te viene a la cabeza? Pues el problema es que son filósofos, porque filósofas son contemporáneas, ¿no? No se le podía atribuir.
No, es una de las cosas que nosotros parlamos también en clase, ¿no? Abans també, fora de micros, que estaven parlant d'Hipàtia, i a Hipàtia la van conèixer, i jo la vas conèixer per la pel·lícula d'Àgora, d'Amenàbar.
Sí.
I jo havia estudiat filosofia, però és que no me l'havien presentat en la carrera. És que la primera filòsofa que jo coneix és Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, i a partir d'ahí sí que n'hi ha... Bueno, María Zambrano també, però la primera va ser Simone de Beauvoir i va ser ja en l'últim curs de la carrera en filosofia contemporània, per lo que tu de parlaves. Clar, estàs completament condicionada que la filosofia és d'homes. Per això te diria que és que el llenguatge, com no té que dirigir-se cap a homes? De fet, dice, el hombre, no? Claro, porque el hombre, la filosofia que hacemos es para que el hombre... Y todo está condicionado al hombre, ¿no? Ya a partir de ahí tú ya estás discriminando a la mitad de lo que es la sociedad.
Bueno, comença de ben pronte, perquè si ja pensem en que la poma li la dona a Eva, pues a partir de ahí, ¿no?
Efectivamente, es que, bueno, es que si nos posem en la religió... Me parece que tendrían que quedar para un otro día,
pero,
Susana, porque
pero es que,
ya está condicionada completamente.
Claro, total y absolutamente.
La dona ya sou, a mí ni una cosa, eso sí que vas a depender en antropología social y cultural. Tenim un professor, de fet, Juan Carlos Castelló, és un home molt referent, de fet, és el que dona l'assignatura de violència de gènere en el Benigasgolo, de l'Institut Benigasgolo de Valdusó, ¿vale? És el segon mestre meu, tenim la sort de que ara és profe també de la UNED, un referent dintre d'això, ¿vale? I ell me deia, Juanlu, no te olvides que el salto evolutivo a Homo sapiens sapiens lo dio la mujer, no fue el hombre. Por eso hablamos de lengua materna. La lengua es lo que nos dio el salto evolutivo, cuando fuimos capaces de simbolizar. Aquí estamos todo el rato con la palabra, ¿no? Cada una de nuestras palabras simboliza un hecho, un acto, algo. Eso, esa transmisión del lenguaje, la evolución del lenguaje, la hizo la mujer. Pero eso nunca se habla de ello. Por lo tanto, él me decía, puede ser que el machismo surgió como un mecanismo para defenderse contra quien es realmente... un ser más poderoso, que es la mujer frente al hombre.
Pues ya saben, Esther, ¿dónde tenemos que ir el jueves?
Pues es en el aula magna de la sede de Villarreal de la UNED, a las 7 de la tarde, que estará Amelia Barcarce y estaremos otras mujeres también ahí acompañadas y otros hombres para coger la ponencia.
¿Entrada libre?
Sí, entrada libre, como siempre. Volem que la gent, pues, t'agraïm molt, Susana, perquè, bueno, este és un programa que sentim molta gent d'ací del poble i mos agradaria molt que mos acompanyem per un dia tan important, no? Sempre mos acompanyem, però jo crec que el dia el dijous és un dia important per tots i per totes, no? I, bueno, pues sí, és una entrada lliure, com sempre, i esperem que la gent, pues, puga acudir i estarem nosaltres, encara que és el dia que juga el Villarreal, pues, bueno, n'hi ha més realitats a part del futbol.
Pues, Juanlu, gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu, Susana, com sempre, per donar-nos veu, visibilitat, ¿vale?, a aquest espai de reflexió. I, bueno, quedem a la teua disposició per al que tu creguis convenient.
I Esther Alcaraz, ha sigut un plaer sentir-te.
Igualment.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Onda y Burriana.
Vilafamés diu no a les macroplantes fotovoltaiques. Diu no a la especulació energètica. El proper dissabte 23 de març vine a Vilafafest, un festival contra l'especulació energètica amb Pau Alabajos, Tessa, Pepeti Marieta, Xavi Sarrià i la Kinky Bank, acompanyat d'una fira d'entitats. Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Vilafamés i a www.vilafamés.org.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Varilux Especialista.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe,
pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody.
I l'Ajuntament d'Almassora ha presentat la 12a ruta de l'etapa que arrencarà dijous que ve, el dijous sant, 28 de març, i s'allargarà durant 3 caps de setmana fins al 14 d'abril. La regidora de Comerç, Silvana Rovira, ha sigut l'encarregada de presentar esta nova edició en la qual participen 8 bars i restaurants de la localitat al costat de Félix Tejeda de Diví. Després de la presentació, els establiments participants han mostrat les seues propostes gastronòmiques en el mercat municipal, on ha acudit també l'alcaldessa Maria Tormo al costat de membres de la corporació municipal. We at a party we don't wanna be at. Turn the top, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I el Partit Socialista del País Valencià de Castelló ha acusat el Partit Popular de donar l'esquena al sector ceràmic amb el seu rebuig a ampliar el paquet d'ajudes en 15 milions d'euros. La portaveu adjunta a les Corts lamenta que la dreta utilitzi els problemes de la indústria taulellera per a desgastar el govern, mentre que no aporta cap solució malgrat comptar amb els seus propis recursos. Escoltem a la portaveu adjunta a les Corts del Partit Socialista del País Valencià.
El senyor Mazón, en ese Consell del Partit Popular i l'extrema dreta, no dona suport al sector tauleller, ha rebutjat ampliar en 15 milions d'euros la partida de l'Institut Valencià de Finances, que és la principal palanca per al finançament del sector. Utilitzen el Consell com un ariete contra el govern d'Espanya quan el govern d'Espanya ha aportat recursos sense precedents per al finançament del sector ceràmic, més de 70 milions d'euros, mentre al mateix temps pues, el Consell del senyor Mazón el que ha fet és retallar en polítiques d'indústria, polítiques d'innovació i sobretot retallar en més del 60% els recursos de l'Institut Valencià de Finances, que és fonamental per al finançament i per a les ajudes al sector ceràmic. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm I don't care when I'm with my baby, yeah.
just holding it. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by.
I el cicle Almassora Circ torna amb força este pròxim dissabte a les 6 de la vespre en la plaça Pere Cornell amb l'espectacle Amb Panxas, en el qual Laia Sález i Jimena Cavalletti interpreten versions desconegudes del conegut trio musical Los Panchos. Es tracta d'una actuació impulsada per la Regidoria de Cultura, però que s'engloba també en una programació especial de març sobre el Dia de la Dona i du a terme la Unitat d'Igualtat. Escoltem les declaracions.
Este sábado la Plaza Pere Cornell acogerá una nueva edición de Almassora Circ a través del espectáculo Y tan panchas. Laia Sález y Jimena Cavalletti convertirán la plaza a partir de las 6 de la tarde en el escenario de un gran espectáculo cómico musical destinado a todos los públicos, en el que los pequeños y no tan pequeños disfrutarán de un espectáculo marcado por el humor y por la música.
Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. Don't care. When I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody.
I el president de la Generalitat, Carlos Mazón, viatjarà demà a Barcelona per a presentar el teixit empresarial i social català, una comunitat valenciana lliure, amable i oberta a la inversió. Amb aquest viatge a la ciutat comtal, el president Carlos Mazón viatjarà, el cap del Consell mostrarà el seu suport al sector empresarial de Catalunya i incidirà en el canvi de paradigma de la Comunitat Valenciana, que ha obert un nou període de llibertat, prosperitat, equilibri i sensatesa. Durant la visita, el cap del Consell mantindrà reunions amb diverses entitats i tindrà una trobada amb Foment del Treball, on oferirà una conferència i visitarà la Casa Regional de València a Gavà. L'objectiu de la trobada, ha assenyalat el cap de l'Executiu Valencià, és traslladar-los la nova etapa de creixement, cohesió i estabilitat política del nostre territori i esporar la nostra aposta per la llibertat empresarial, el desenvolupament econòmic sostenible i el nou marc d'innovació e inversió que s'han posat en marxa. Carlos Mazón ratifica amb aquesta visita la seva voluntat d'estrenyer llaços amb Catalunya i oferir les millors condicions perquè la societat i les firmes catalanes invertisquen al nostre territori.
Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care. My baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
Miren, i Mercadona ha guanyat 1.009 milions d'euros en 2023, un 40% més respecte a l'exercici anterior, segons ha anunciat avui dimarts el president Juan Roig en l'acte de presentació de resultats de l'empresa en el Centre de Coinnovació de Paterna. Ja són el... diu Juan Roig que ja som el 2,1% del PIB a Espanya. D'acord amb les dades que ha donat a conèixer Roig, les vendes en aquest exercici han pujat un 15% fins al 35.527 milions d'euros, mentre que en volum ha suposat 13.600 milions de litres quilo, amb un increment del 5%. Roig ha subratllat que Mercadona té èxit perquè compta amb un gran model i pren moltes decisions valentes i a vegades impopular i també molestes. Ha explicat que tenim molt clar que sabem on ens dirigim i que és al totaler radical. En fi, paraules del senyor Roig. El president ha començat la presentació saludant la dona, Hortensia Herrero, en la primera vegada que acudís a la presentació de resultats, i a la seva filla, Carolina Roig, que fa anàlisis de mercat. I també ha posat en un tuit Mercadona el que estaven fent. Estaven dient, hoy estamos presentando en una rueda de prensa los hechos de Mercadona 2023 en el hilo, alguno de los hitos que hemos llevado a cabo para satisfacer los 5 componentes de la compañía. En fin, resultats. Mercadona, que en este moment supera els 100.000 treballadors, això són les comptes del 2023, i que enguany ha guanyat 109.000 milions d'euros, resultat de l'any passat, del 2023, un 40% més respecte a l'exercici anterior.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Última hora, Marzá en Villarreal reubica instal·lacions.
¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre...
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Busco en tus ojos mi última luz. Sé que lo harías por mí. Sé que lo harías.
Si no hay nadie más que yo, y dentro giran mil puñales, algunas dudas simples y otras más trascendentales. Sabes, quizá tenemos algo de razón. Yo cuando digo que sin mí vives mejor, y tú cuando haces esa mueca y afirmas que ya es tarde para huidas sin secuelas. Que llegue el verano ya y nos salve de nosotros dos, que nos lleve hasta el océano para gritar a viva voz. No cambia.
cambiaría, ¿sabes? A veces me divierte discutir, pinchar en huesos, sacar lo peor de ti, llevar la casa hasta las ruinas para acabar follando mientras arden las cortinas. Hay algo mágico en nuestra manera de fingir la paz, tan cínico y básico, que llegue el verano ya y nos salve de nosotros dos, que nos lleve hasta el océano.
Bé, i estàvem parlant dels col·legis que no aniran dijous per la vesprada per ser un partit del risc de Marsella en el Villarreal. Eren tres col·legis, en principi, Fundació Flors, Virgen del Carmen i Carlos Artou, ho tenim clar, un decret que havia fet l'alcalde, i s'han sumat tres guarderies, perdó, infantils, perquè estan ubicades al carrer L'Ermita, és a dir, no hi ha cap altre col·legi més, són tres guarderies, que són el Babisol, Kinder Parks i Llavors. Clarita So, Sabines Cris, bon dia.
Molt bona vesprada i, com sempre, moltíssimes gràcies per convidar-me a la ràdio del nostre poble, a la casa de tots i totes, com és Ràdio Vila-real.
Regidora d'Hisenda.
Entre altres.
Dijous hi ha un ple.
Sí.
Extraordinari.
Extraordinari per començar a pagar factures, vale. Efectivament.
En aquest ple extraordinari, per aclarir, perquè la gent sàpiga exactament la notícia que hem donat avui, que era este pagament a la guarderia infantil municipal, que és el Solet. Solet.
Sí.
Anirà incluïda el pagament d'aquestes factures que no s'havien pagat des d'octubre a desembre?
Efectivament, sí. És que la veritat és que n'hi ha que explicar també que ha sigut un any dur. L'any 2023, bueno, portem anys durs, des de la pandèmia, la guerra d'Ucrània, la pujada del gas, l'IPC, la inflació, etc. I l'Ajuntament és com una casa, no? Si la gent que ens està escoltant sap les dificultats que té una família, pues l'Ajuntament és el mateix, no? Aleshores, nosaltres ja no sols el que ha suposat la pandèmia per l'arreu del món, a l'arreu del món com al País Valencià, a l'Estat espanyol i, per suposat, a Vila-real, sinó també la guerra d'Ucrània, la pujada dels preus. A tot això n'hi ha que sumar-li que hem tingut unes eleccions en l'any 2023, que el pressupost se va aprovar en el mes de maig. El que passa quan s'aprova un pressupost, pues, també ve en tot això, però és que, a més, a Vila-real té una altra dificultat afegida. Jo ja sé que al Partit Popular no li agrada que ho diga, però a mi, com m'agrada sempre fer memòria, perquè la memòria és tot, per a tirar endavant també n'hi ha que mirar al passat, sobretot quan és un passat com és el que ens va deixar el Partit Popular en la legislatura 2007-2011, que en el plenari tenim ahí encara sentat a un regidor d'aquesta legislatura 2007-2011, que ha marcat el futur de molts equips de govern d'esta ciutat, que és i s'ha gota malaya, que m'agrada dir a mi, que és l'urbanisme a cosero del Partit Popular d'Isa legislatura, en el 2007-2011, pues que estem arrastrant, que portem pagats per herències del Partit Popular, primer per el préstec, els famosos 20 milions d'euros del préstec que van traure en Isa legislatura, que ha sigut la legislatura que més diners han tingut, perquè van tindre el préstec de 20 milions d'euros, van tindre el plan Zapatero, que no sé si van ser 16 o 14 milions d'euros, que no vull equivocar-me, i el plan Camps, el plan Confiança de la Generalitat Valenciana, que crec que van ser 10 milions d'euros més. En una legislatura vol dir 45 milions d'euros en una legislatura per a poder fer inversions.
Vostè, clar, en la nota de premsa diu que pareix mentira que estan ahí Héctor Folgado, no sapiga que el PP el que va fer eixa legislatura, sí, i que d'aquells polvos vienen estos lodos.
Efectivament.
Ho diu en la nota de premsa, vostè.
Sí. Efectivament. És que és veritat. Anem a veure. Si nosaltres no tinguérem esa hipoteca, perquè és una hipoteca, que ens va deixar el Partit Popular respecte a l'urbanisme, no estaríem en la situació que estem. Aleshores, per què se va retardar l'aprovació del pressupost del 2023? Pues entre altres circumstàncies, una d'elles va ser això, perquè així cada vegada que obrim la porta de l'Ajuntament, cada any o cada pressupost, són de 6 a 7 milions d'euros el que paguem de la hipoteca del Partit Popular, d'aquest famós préstec del 20 milions d'euros, més de les sentències que ens venen. Dit això, tinc que dir que quan en el 2011 vam entrar a governar i se govern de pacte entre quatre partits, que va ser una legislatura, la veritat, que molt, molt bonica, a part de les dificultats, jo parlo del tema de l'equip de govern. Clar, des del 2011, cada any, són 7 milions d'euros que paguem d'aquest famós préstec heretat del Partit Popular i de les sentències. En el 2012, bueno, en el 2011, quan entrem a governar, topetem una ciutat en un 76% d'endeutament, 76% d'endeutament del Partit Popular. I nosaltres ara, si no recordem mal, estem en un 48%, perquè fa dos anys que estem pagant les sentències a pulmó. A pulmó vol dir que sense treure cap préstec. Ho vam intentar l'any passat per pagar unes quantes sentències també de l'herència del Partit Popular. Va ser impossible, perquè jo crec que el partit responsable d'això, que és el Partit Popular, haguera pogut fer una reflexió i haguera pogut pensar en el seu poble i votar a favor de treure aquest préstec per pagar les seues sentències, però no ho va fer viable. Aleshores, per què dic tot això? Perquè les dificultats econòmiques existeixen, i si això li sumes les eleccions que hem tingut en el 2023, que el pressupost el vam aprovar en maig del 2023, que han hagut regidors que ja no estan i regidors nous, pues això, claro, i a part de tot això, pues en el mes de novembre ens vam quedar sense el cap de l'oficina pressupostària, perquè va considerar que li va eixir una altra plaça en un altre lloc i lliurement se'n va anar com ha de ser cada persona, per suposat que sí, pues claro, ens vam trobar en una dificultat afegida i se mos van quedar moltes factures per pagar de l'any 2023. Què és el que ara volem fer, solucionar, i esperem que el Partit Popular pues, faci la reflexió de que també ha de recolzar a les proveïdors de l'Ajuntament de Vila-real per a tirar endavant el pagament d'aquestes factures.
El Partit Popular fa una nota de premsa on li diu a vostès que no han pagat a la Guàrdia del Solet i que se troben en una situació problemàtica i que fins i tot tindran que tancar un dia si no cobren.
Bueno, el Partit Popular...
I vostè els acusa, després de treure-se comunicat, que vostès ja havien dit que dijous anaven a fer este préstec i li diu...
Este pleno. Sí.
I vostè els diu que li sona d'excusa de mal pagador. Això és una frase que... molt d'ací, diu. El comunicat del PP en sona excusa de mal pagador. I diu, què vol dir això? Pues que estan buscant l'excusa per al dijous no votar a favor d'aquesta urgència. Regidora, vostè creu que no votaran a favor del pagament de les factures?
Jo és que no entenc i se comunica del Partit Popular, perquè si no recorde mal, o millor, si no recorde mal, en la Junta de Portaveus es va explicar bé de que resulta de que quan l'interventor va revisar les factures i la tècnic d'educació va revisar les factures, se van donar compte que hi havia uns errors, són 8 factures en 4. Pues si n'hi ha errors, abans de pagar-les s'ha de rectificar l'error. En el moment que se'ls va explicar a d'elles, ho van rectificar, ho van presentar el dimecres de la setmana passada, les rectificacions. Que jo demane perdó que no s'hagin pagat les factures quan se tenien que haver pagat. Però, claro, resulta que també l'interventor al qual hi van arribar les factures va veure esos errors. S'ha rectificat el dimecres de la setmana passada, és a dir, demà farà una setmana, se van firmar el dijous i se va començar la tramitació el divendres. I el dijous es diu, en la Junta de Portaveus, es diu el que havia passat, que n'hi havien que rectificar. S'han fet els informes i des d'ahir de vespre tenen tant els informes dels tècnics, l'informe de l'interventor, la relació de despeses, en el seu correu electrònic.
Mira, a mi me sorprèn, per exemple, l'Ajuntament havia cobrat la subvenció que dona la Generalitat,
sí, però això és
la
tenia una
en el
qüestió,
seu poder,
sí.
És a dir, els diners els tenia, no era qüestió de no tindre diners per a poder pagar-los. Sí que és de veres que des de setembre a desembre, el, en aquest cas el centre, quan no paguen, no van a preguntar, perquè, clar, s'haurien d'anar a comptar antes de que les factures estaven malament, no?
Oi, perdó, se segudió.
Perquè a mi em passa, jo com a empresària dic, per què no me paguen? I entonces diuen, bueno, pues perquè la factura està
pues
mal.
Les factures, ells s'han preocupat, clar que sí que s'han preocupat des del primer moment, clar, quan... de que volien cobrar, què passaven les factures. I efectivament, quan les factures les han revisades des de part d'intervenció, pues s'han donat compte que n'hi havia aquests errors, s'ha canviat i ja està. Que, des de luego, jo...
El que jo li preguntava és el que costa demanar, el temps, no? D'entendre-ho.
Perquè també ha sigut una època molt complicada per a l'Ajuntament de Vila-real. Molt complicada.
És a dir, arriben a intervenció, separa la factura perquè no està ben redactada, evidentment, si tu no la redactes bé no te la van a pagar. Clar, en aquest moment passen molts mesos que no cobren i que els arriben a una situació límit.
I és veritat, i des d'ací torna a demanar disculpes perquè ells no tenen cap culpa de res. Perquè efectivament, si s'hagueren donat compte que estaven malament les factures, en el primer moment les hagueren modificat i no estaríem en la situació que estem. I això també és responsabilitat nostra.
Sí,
i
però també
i responsabilitat meua també com a regidora d'intervenció.
També jo imagine que si la guarderia anava fent factures, perquè no estan des d'ahir, és una cooperativa, tot el món ho sap, en quin moment no fan bé la factura? És a dir...
Perquè canvia... És que això ho explicaria millor la regidora d'Educació, que és la que ha estat damunt del tema. Supose que el número de xiquets influís, el tema de les aules, etc. Vale. Serà variable. És variable. Per què? Perquè la subvenció va lligada al número de xiquets que tenen matriculats. Vale. Jo crec que és això, però això, la que millor us ho pot explicar és la regidora.
Sí, però ara ja
detectem
més o menys on podria estar el fallo. Clar. En la redacció d'eixes factures. Aniran el dijous, perquè sabem que, bueno, van tindre que agarrar una determinació, perquè es quedaven també sense una mestra, perquè va ser un accident que va tindre una de les persones
sí.
que estava des de Solet, té un accident, no poden contratar-ne una altra, que això ha sigut també algo que ha vingut, allò que quan, si no quieres caldo, toma dos tazas...
No, jo crec que sempre és la llei de Murphy,
val.
Que quan passa un problema van sumant els problemes.
En m'ha arribat que és possible que tingueren, inclús que estan fent elles, en aquest moment estan donant el servici de cuina els propis treballadors.
Jo això ho desconec perquè jo no sóc la regidora d'Educació, ho desconec. Jo d'això no li puc dir res perquè ho desconec. Jo li puc parlar de la part econòmica i de lo que ha passat i demanar disculpes com a regidora de lo que ha passat. Però els filtros en l'Ajuntament, n'hi ha molts filtros i no són elles mateixes... a les úniques que se'ls ha fet canviar factures. N'hi ha quan se veu que se detecta un error, que no està bé, que falta un dato, que no sé què, se tornen les factures i els proveïdors les tornen a presentar. Que no són les primeres ni seran les últimes.
I vostè pensa que l'oposició ha aprofitat esta situació, esta conjuntura, per atacar quan ells ja tenien l'explicació donada de la Junta de Portaveus perquè és posterior la nota de premsa?
Jo crec que el Partit Popular se vacuna, perquè és el Partit Popular que està sempre vacunant-se. I se vacuna. Jo espero que...
Mire, jo estaré molt atenta dijous a veure qui vota cada un, perquè imagina, jo no crec
Supose
que vote
jo.
Algú en contra de pagar als proveïdors que han fet servicis per a l'Ajuntament.
I que la faena
dir...
està feta, comprovada, certificada i correcta. Vamos, més correcta que este és impossible, perquè li dic jo que se van topetar uns xicotes fallos des que foren, des que l'interventor de Gre vore que no estava correcte, se'ls va dir, se'ls va explicar, ho van entendre perfectament i se van retirar les factures, 4 de les 8, i se van signar i s'han tramitat en 3 dies a pressa i corrents.
En aquests moments, regidora, ella suposa que tot este... No ve d'ara, ara ja venen amb un to mesos, és dir, jo, per exemple, que vaig estar parlant amb l'alcalde, feia moltíssim temps que no parlava amb ell, molt, molt de temps, regidora.
Està molt ocupada, és que estem en una situació complicada. Però bueno, jo sempre dic que l'equip de govern, l'Ajuntament, som un reflexe de lo que és este poble. Este poble és emprendedor, engan, és acollidor, que mira endavant, que davant de les dificultats se refà. I vaig ficar un exemple clar que és... El tema de la gelà, no? de les gelades que van patir i que el poble se va refer, que davant de les dificultats tenim un poble tan, tan meravellós, jo és que estic tan orgullosa del nostre poble, que se refà davant de les dificultats. I tenim dificultats en aquests moments, però anem a eixir endavant, anem a eixir endavant com eixen milers de famílies.
Regidora, les factures que portaran al ple en aquest moment, les han, és a dir, quin tipus de criteri han gastat a l'hora de dir quines se pagaran i quines no se pagaran?
No, no, de criteri cap. Van a pagar-se totes les que estan correctes, firmades, en tots els filtros fets i tot això. Van a pagar-se. Què passa? Que n'hi ha...
I per temps, és a dir...
Així, de totes les factures que n'hi ha en la 4613, hem que diferenciar-ne. N'hi ha factures del 2000, del 2023... Bueno, n'hi ha del 2019 que jo crec que són... crec que eren set factures de que pugen 1.400 euros, del 2020 n'hi ha 5 que pugen 25.000, del 2021 n'hi ha 6 que puja 30.000, 2022 n'hi ha 100 que puja 165.000 aproximadament, i el gordo són el 2023, que són 995 factures que pugen 398.000 euros. 3 milions, perdó, 3.981.000 euros.
Ah, jo dic.
No, no, perdó, perdó. Què passa? Que n'hi ha moltíssimes factures d'estes que tenen contracte, però són els contractes que a lo millor les factures de novembre i desembre ja no entren i esos els diners estan ahí, tenen contracte i estes se pagaran en un conjunt comptable perquè tenen contracte, tenen diners,
tenen reserva de crèdit,
efectivament, i aleshores se pagaran per un costat. Després estan les factures amb RC, que se va fer la RC en el 2023, però perquè per mil motius no se va fer el conjunt comptable, estes aniran per un altre costat. I després estan aquelles que no tenen RC, que ixes, lo que se fa, si no n'hi ha diners, és dels remanents s'aplicaran ixos diners a ixes partides, i en el moment que tingues partides se farà un RC que se diu de dos firmes i a pagar-se. Passaran per el pleno, perdó, totes aquelles que tinguen que passar per el pleno, se passen per pleno i després a pagar-se.
Les de que passaran per el pleno és quan la decisió la pren, cada grup té que barallar, o sigui, en este cas té que decidir si ho recolza o no ho recolza.
No recolza. Pot votar a favor i en contra o els tindre.
Sí, sap la quantitat econòmica que tindrà que passar per ple?
Pues no. No ho sé, perquè en estos moments ara els funcionaris quasi també, vull donar les gràcies a cada una de les funcionàries i funcionaris que tinguen el departament d'intervenció de l'oficina pressupostària sobretot i d'intervenció, que estan fent un gran treball, que és classificar totes aquestes factures per un costat les que tenen contracte i les que tenen la retenció de crèdit, per les altres les que no tenen RC, etcètera, etcètera. Això és un treball perquè són 1.113 factures, que no és dir són 10 factures.
En sinó total, 1.113 factures.
D'aquestes 1.113, este dijous ne van unes, no sé si eren unes 25, de 25 a 30 factures d'Alfabet, que són els contractes, els cotxes de serveis públics, i les 8 factures del Solet. I tinc que dir que durant el mes del gener i febrer, a part de les factures ordinàries que se fan del 2024 i aixina com contractes, hem pagat ja més de 3 milions d'euros en factures. És a dir, que ara el 2024 hem començat i totes aquelles que van entrant anem pagant. És a dir, que gener i febrer hem pagat als proveïdors més, no sé si eren 3 milions i mig d'euros, més o menys. Bueno, pues és això, no? És ara fer els conjunts comptables, aquelles que tenen contracte, tenen RC, les que no tenen RC, però, i és la feina que estan fent ara en l'oficina pressupostària, a part de tota la feina diària dels conjunts comptables de les factures que entren del 2024, perquè el que tampoc poden fer és parar les factures del 2024 i si és que tenen retenció de crèdit i si és que tenen contracte, que van entrant, tenen crèdit, conjunt comptable, s'aprova i a pagar.
Si no recordo mal, 1.113 factures que són les que se tenen que catalogar per anar pagant-les.
Efectivament. I que algunes ja s'estan... El dijous ja van d'aixes 1.113 factures i ja anaven unes quantes d'Alfabet, que són les
38 en total van pel ple.
Jo crec que sí, que unes 38.
Seran 38, és dir, mire si en queden encara...
No, clar.
Per anar fent...
No, però n'hi ha algunes en contracte que ja han anat pagant-se, eh? En algunes que tenien contracte que han anat pagant-se.
Antes, quan m'ha llegit tota la quantitat de factures que n'hi havien d'anys d'endarrere, uh-huh. les del 2019 em va dir que eren per valor de 1.400 euros.
Són 1.400 euros. Són factures a voltes que se queden per ahí rodant, no saben per què, perquè són 1.400 euros.
En total.
No, claro. De les set factures pugen, les set factures 1.400 euros. Aleshores, dius, ostres, 1.400 euros, pues són factures que se queden per ahí rodant, no saps per què, i...
Vostè com a regidora d'Hisenda, què ha posat en, és a dir, per a que no els passi aquestes coses, com per exemple tindre 14 factures del 2019 que diuen, és que es deuen coses del 2019, bueno, al final...
Set factures, sí, set factures.
Quines han pres mesures perquè això no ocorrisca?
Clar que sí. Clar que sí. Ja que jo vaig aprofitar la ràdio del nostre poble també per a dir això, no? És superimportant, superimportant, uh-huh. i això ho dic tant als regidors com als departaments, que quan se presenta una factura, d'una forma visible, ha d'estar la RC ben vist, que se veisga. La RC, el departament on va, tot ben detallat, la factura ben detallada, preus unitaris, etc. És superimportant, perquè així no és molt més fàcil, perquè si ja porta la RC o porta que és un contracte i el número de contracte, el CCV, aleshores, qui registra la factura ho té molt més fàcil i aquesta factura se registra, diu, estat de contracte, estat de RC, trum, i va un conjunt comptable sense cap problema.
En este cas,
després de firmar... Perquè
la gent ho entenga, és dir... quan hi ha un contracte hi ha un RC, és a dir, això va lligat.
Sí, sí, sí.
Sempre ha d'anar lligat.
Sempre.
Contracte i RC. Uh-huh. Entonces, per a una de les mesures serà contracte RC, si és un llapis o si és, no sé, un mobiliari...
El CCV del contracte o si és un pago menor, la RC. Sempre.
I tot el que no vaig acompanyat d'això és el que genera aquest tipus de...
A voltes, clar. O a voltes tenint RC o tenint contracte. També ens ha passat, perquè dins d'aquestes 1.113 factures hi ha moltes factures que tenen contracte i n'hi ha moltes factures que tenen RC. Però, clar, com ve el final d'any o són factures, que és el que jo he explicat abans. Clar, aquestes factures, moltes d'elles són de la legislatura passada, que va acabar en juny. Què passa? Que n'hi ha molts regidors... que ja no estan, hi ha regidors que ja no estan. Què passa quan els regidors no estan? Que quan entraven les factures, primer el regidor que no estava venia, firmava la factura, s'escaneja la factura, va al circuit de firmes i ho té que firmar el tècnic responsable i el nou regidor. Uh-huh. Però sempre té que estar abans firmat per l'anterior regidor, perquè el nou regidor, claro, com va assignar algo de lo que ell no ni ha demanat, ni ha fet, ni res.
Vostè haurà tingut reunions, ara la regidora, com en els regidors i regidores, com a nova regidora d'Hisenda, i quines directrius els ha donat?
Sempre, primer, sobretot, les RCs. Superimportant, les RCs. Que totes les factures vinguin en la RC, que facin pedagogia també de dir que les factures superben detalladetes i en el número de RC o en el número de CCV o el número de la resolució del contracte. Perquè quan entre així i vaig al registre de factures siga molt més fàcil de trobar el crèdit, de lligar-lo a la seva RC o de lligar-lo al contracte. Uh-huh. És superimportant.
Quan l'Ajuntament demana un servici a una empresa que necessita dels seus servicis, l'empresa té que passar una documentació dient quin servei i com el farà. I això se supervisa i si no està o no està ben redactada o té algo, té una mancança, es la tornen i diuen, uh-huh. això no està bé, clar, ho tenen que sí. fer d'una altra
clar,
manera.
Clar. La declaració, suposo que vostè fa referència a la declaració de responsable, claro. És que per fer una despesa nosaltres demanem la factura proforma uh-huh. i la factura proforma i la declaració de responsable. I això s'envia. Per fer la RC, si n'hi ha algo que no està bé, l'import de la factura proforma, la descripció que no està bé, la declaració de responsable, se torna per el departament que ho ha demanat i se li torna a dir al proveedor, no, torna-me-ho a passar perquè t'has enganyat en això, en l'altre, no està ben clar, o falta el preu unitari, o fica això.
Perquè tinguin clar els oients, és a dir, que quan l'Ajuntament contrata algo, està supervisat per intervenció i si hi ha algo que no quadra, automàticament fan que revisen, subsanen el que jo no hi ha.
Quan se fa una RC, uh-huh. qui fa la RC és el departament. És a dir, si te contrata Cultura, ho fa Cultura. Si ho contrata...
Però tot va supervisat.
Primer per el departament. Clar, i quan arriba la RC a intervenció, que la té que signar primer la firma el tècnic, després la firma el regidor delegat i després l'interventor. Si l'interventor veu que falta algun dato o que no està correcte, torna a la RC i diu, mireu, o no va esta partida, o esta partida no és la correcta, o així falta este dato.
Bueno, doncs això és el que ha passat en les factures del Solet. És a dir, això és el que ha passat, que ha arribat...
Les factures del Solet no ha sigut en la RC, ha sigut en el moment que han entrat les factures, quan han entrat a l'Ajuntament, que jo torno a dir que no és culpa de les treballadores del Solet, per res, que va, és culpa de l'Ajuntament de Vila-real, primer per totes les dificultats que hem tingut, que ja ho he contat, tot el que portem arrastrat, de que quan arriba a final d'any, pues, és quan més s'acumulen més factures, no poden entrar en conjunts comptables i se passen a l'any. No és per culpa de les treballadores del Solet. Els treballadores del Solet van presentar les factures. Quan aquestes factures les ha revisat l'interventor, ha vist que n'hi haven unes coses que no estaven bé, se va fer una reunió amb elles, es va explicar, ho van veure claríssim, s'han canviat de les 8 factures, les 8 no estaven malament, les coses clares, només n'hi haven 4 que estaven malament. I jo torno a demanar disculpes perquè és culpa de l'Ajuntament de Vila-real, clar que sí, no és culpa de les treballadores del Solet.
En fin,
todo lo contrario.
En este caso, lo que se parla es de la situación tan complicada que ha pasado el Ayuntamiento de Vila-real, que han demanat disculpes públiques. L'alcalde també ho va fer arribar, és a dir, quan va estar parlant, ell també va dir la situació tan molesta o tan mal que se sentia per el fet que la gent li diga és que necessitem cobrar.
Clar, és que jo crec que qui treballa...
És a dir, han assumit la sensació que hi ha al carrer.
Efectivament, i jo tinc que dir que el primer que me va dir l'alcalde quan me va nombrar regidora d'Hisenda és que ell el que volia és que pagar. Hem tingut les dificultats que hem tingut, torni a demanar perdó, perquè així l'única responsable política, en este cas, soc jo, perquè per això l'alcalde me va delegar com a regidora d'Hisenda, i soc jo, i ho assumisc, soc jo. I que hem tingut les dificultats que hem tingut, que també el tema del personal, jo ho he explicat, però, claro, com a política, jo me sent malament perquè jo, a mi l'alcalde me va dir, vull que la gent cobre. I qui ha treballat i ha fet la faena ha de cobrar.
Pues això és el que volem.
Ha de cobrar.
Jo crec que l'oient, el que està escoltant, és la voluntat, la predisposició, perquè sap què passa? Que necessitem, a voltes, que ens expliquen les coses ben explicades, perquè poden tindre malestar dins de la casa del poble, i això és aixina, però han de dir, sí senyors, tenim malestar perquè no han fet les coses bé i perquè volem fer-les el millor possible. És a dir, entono el mea culpa i ja
clar.
Està.
Nosaltres el que volem és continuar avançant, pagar, ja ho he dit, no? Les factures de 2024 que estan entrant en RC, en contracte, en pagar, que són diners, no són diners meus, són diners dels ciutadans i ciutadanes.
Claro.
Són diners dels ciutadans i ciutadanes que paguen en els seus impostos. Doncs en els diners, en els impostos dels ciutadans i ciutadanes, en factures de gener a febrer, s'han pagat més de 3 milions d'euros. És a dir, que nosaltres estem pagant. I jo el que vull és anar per carrer i que la gent m'apare i me diga, he cobrat.
Hombre.
Jo seré la persona més feliç del món.
Jo crec que és una postura molt incòmoda. En este moment que vaig pel carrer i dic, escolta, és que necessite cobrar. És que per a mi no cobrar és una ruïna.
Perfectament.
És aixina.
I hem de lluitar contra això, no?
Ara sí que demanarem que ens posin una cançoneta, ens despedirem en gana. Jo crec que si les comencem a sentir...
Ai, és que a mi m'encanta. Això puja l'adrenalina. I ja que ha sigut no esta setmana, la setmana passada, el 8 de març, jo crec que a qui li importa el que jo haga, a qui li importa el que jo diga, no? La llibertat, el canta la llibertat també.
Sabina, la llibertat és això també, la llibertat d'expressió.
Clar que sí.
És fonamental. Bé, moltes gràcies, Sabina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I a vostès ja saben, demà més i millor.